si tienes dos propiedades, dos pisos, lo más inteligente es dejar uno a cada uno de los hijos. Y si un hijo recibe uno que tiene más valor, pues obligarle a compensar económicamente al otro.
Uh-huh. ¿Es pot fer alguna cosa per evitar aquest tipus de conflictes hereditaris?
No solamente se puede, sino que debemos.
Se debe, ¿eh?
Debemos hacerlo. ¿Y cómo lo haremos? A través de un reparto efectuado en el propio testamento. Porque las propiedades siempre no hay que dejar nada compartido, se tienen que repartir. Y para evitar que los hijos se enfrenten, mejor reparte tú en el testamento.
Insisteixo, no és el mateix repartir equitativament que deixar a parts iguals.
Exactamente, no es lo mismo.
N'estic aprenent, Maria Alba, gràcies a tu, de tot plegat. Perquè tots els testaments, això recordo que també ho hem parlat alguna vegada, però remarquem-ho també. Tots els testaments són iguals?
Los testamentos son trajes a la medida. Depende de la familia, de la situación de cada familia, lo que tenemos que hacer. Porque, por ejemplo, si yo tengo un hijo de 30 años y otro de otra segunda relación que solo tiene un añito, evidentemente, como que las dos iguales, como que no puede ser, porque el de un añito tiene toda la educación por delante, toda la alimentación, habría que protegerlo mucho más que al otro más mayor. O si tengo un hijo con alguna discapacidad, también hay que protegerlo más que a uno sano.
Claro. Porque ¿cuántos tipos de testamentos existen?
En Cataluña solo hay dos tipos de testamento. El testamento ante notario o el testamento hológrafo, que tú coges un bolígrafo y lo redactas tú mismo.
Uh-huh. Supongo que aquest testament hológraf...
Sí.
És en casos de suposada malaltia, d'intervenció hospitalària...
Básicamente es una situación así un poquito de urgencia, porque los testamentos hológrafos, una vez se produce el fallecimiento... Los que resulten, el heredero que resulte beneficiado lo tiene que legalizar ante notario y el coste no es barato, o sea que solamente interesa en un caso de urgencia.
Porque claro, ¿quién es el perfil de las personas que hacen testamento?
Básicamente son personas que son conscientes que el tiempo que se nos da al nacer un día se acabará. Y también son personas a los que le interesa mucho proteger a su familia.
Claro, es que ser muy consciente de eso.
Sí.
Sí.
Normalmente nadie piensa, oye, un día voy a morir. Eso claro, no suele pasar. No suele ser una reflexión.
No es agradable de pensar, però ho hem d'anar pensant per deixar-ho tot arreglat. Això és evident. Parlàvem a l'inici de conflictes. Maria Alba, quins són els conflictes més habituals?
Los más habituales se producen por culpa de los inmuebles, por los pisos. Básicamente son los pisos, ¿eh? Porque si tenemos, por ejemplo, tres hijos y un solo piso de la herencia, vamos a tener un conflicto, porque algunos igual quieren venderlo, otros quieren arrendarlo, otros quieren vivir gratis, y luego si lo quieren vender o arrendar, ¿qué precio vamos a poner? Bueno, un follón el tema de los inmuebles.
Clar, ¿cómo se arregla eso, por ejemplo?
Dejando instrucciones en tu testamento, o repartiendo o dejando instrucciones. Si yo tengo solo un piso y tres hijos, lo más inteligente es decir en el testamento que se procede a la venta, encargamos a alguien que lo venda.
¿Tú puedes dejar escrito que se acabe vendiendo al
piso? Claro, nombro un albacea, que es el que ejecuta la voluntad del testador, y le digo, oye, mira, que se venda este único piso que yo tengo y que se reparta entre mis tres hijos a partes iguales. Ahí vamos a evitar un conflicto que se va a producir sí o sí.
Ara això m'ha sorprès, Maria Alba, perquè hi ha més problemàtica, hi ha més problemes per qüestions d'immobles a les herències que per qüestions econòmiques?
Por tema de dinero no hay ningún problema. Eso está chupado. Los acciones y los fondos no nos tenemos que preocupar. Los que tenemos que preocupar son los inmuebles.
Vale.
A veces nos tenemos que preocupar por alguna joya familiar que tenga un valor simbólico, ¿eh?
També, ¿eh?
Sí. Oye, que el reloj de mi padre lo quiero yo y el anillo de casados también. Entonces, estas pequeñas cositas también las podemos dejar en un papelito escrito a mano, diciendo, pues nada, que le dejo el anillo de casado a mi hijo mayor o el reloj a tal hijo. Eso se arregla fácilmente con un documento, un manuscrito, especificando a quién se lo queremos dejar.
Clar, entràvem als conflictes que es generen a la gent que hereta, perquè s'ha mort algun dels progenitors o algun familiar... Pero ¿qué es lo que más preocupa a la gente a la hora de hacer testamento?
Lo que más preocupa es la familia, que no se rompa la familia por culpa de la herencia. Y lo segundo, pues que los herederos paguen los menos impuestos posible. Son los dos temas que realmente... Y se pueden arreglar los dos. O sea, dentro de las posibilidades de la ley, se pueden arreglar.
Ara em deies que pagar el mínim cost d'impostos possibles per una herència. Això a Catalunya em sembla que és complicat.
Ten en cuenta que los primeros 100.000 euros que va a heredar un hijo están libres de impuestos. Entonces, por ejemplo, si le voy a dejar un hijo 200.000 euros, puedo decir, le dejo a mi hijo este piso, le dejo los 100.000 euros que tengo en el banco, si tengo un montón, a mis nietos, pero nombre administrador, a mi propio hijo. Y al final te lo vas a gastar igual en la educación de tus hijos, sí, pero no vas a tener que pagar tanto impuesto.
Per tant, ¿es pot heredar sense haver de pagar l'impost de successió?
Sí, sí, sí. Si lo que heredas no supera los 100.000 euros, no vas a pagar nada. Si eres hijo, directo, o si eres el cónyuge.
I ara, alguns us preguntareu per què el Joan li ha preguntat a la Maria Elba pels impostos a Catalunya, perquè recordem que el testament i el món de les herències és per qüestions comunitàries,
Bueno, el impuesto de sucesiones es un impuesto estatal, todo el Estado español, pero cada comunidad autónoma tiene sus descuentos. Esa es la historia. Y actualmente, en la mayoría de las comunidades autónomas, cuando la herencia pasa de padres a hijos, tiene una bonificación del 99%, por tanto, heredan prácticamente sin pagar. Però, ojo, el impuesto es estatal.
Anem a la darrera de les preguntes, que també em cria molt l'atenció, Maria Elba, i és una de les coses que no sabem, perquè segur que molta gent que ja ha fet testament, després, quan han passat els anys, pensa, ui, ara li he deixat això a algú que potser no volia i li volia deixar a l'altra persona o volia repartir-ho. Jo puc canviar el testament?
Efectivamente, lo podemos cambiar siempre que queramos. La única condición es que nuestra mente funcione, ¿eh? Porque si ya, entonces no vas a poder hacer un nuevo cambio. Es importante este dato.
Val, si la mente no comienza a funcionar, ¿es cuando comencem a entrar en casos judiciales?
Hablamos de lo que se llamaría una discapacidad. Ahora desapareció la figura del incapacitado.
¿Ya no?
Ya no existe, ya no existen los tutores. Pero básicamente es un poquito de cambio de nombre, porque ahora no le llamamos incapacitado, le llamamos discapacitado. Y ahora no le llamamos tutores, sino que le llamamos asistente representativo a la persona que firmará junto a la persona que no tenga plenas facultades de obrar.
Escolta, si necessiteu algun consell d'aquests que ens dona la Maria Elba Rojas, truqueu al Bufete Rojas, així de fàcil, i podeu trucar al 93-246-60-96, 93-246-60-96, o visitar-la personalment. També us atendrà ella, Maria Elba Rojas, i tot el seu equip al carrer Casp de Barcelona, número 37, carrer Casp número 37, 93-246-60-96, o també podeu visitar-la també a través de la seva web, www.bufeterojas.es. Maria Elba, como siempre, un placer tenerte aquí en Radio Estel.
A ti, Joan.
Que vaya muy
Adeu.
Bien. Radio Estel. Un farcell de mots, el podcast de Josep Maria Virgili per parlar clar i català.
Però per què has de dir un xurrito i no pots dir el raig al rei Juli?
Un raig de saviesa lingüística de qui ho sap tot.
És que no ho entenc, és que francament, eh?
Un farcell de mots. Troba-la a l'app de Ràdio Estel Oficial i a radioestel.cat.
Els dissabtes a les 11 del matí tastem, descobrim, catem i provem el bo i millor de la gastronomia a Trotamundos, el programa que segueix la pista a les denominacions d'origen, els restaurants i els racons geogràfics amb més bon gust del moment.
Trotamundos, els dissabtes a les 11 del matí a Ràdio Estel, amb Miquel Mercadal.
El camí més curt cap al bon gust.
A Càritas som al teu costat per ajudar-te a trobar el camí. Perquè som amb els qui pateixen per defensar la seva dignitat. I som en cada pas cap a un món més just. Som amb tu, allà on ens necessites. Obrim camí a l'esperança. Càritas.
Fes del teu donatiu a caritascatalunya.cat.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
De què es parlarà? Amb Carme Munté,
Sots directora de Catalunya Cristiana.
Doncs vinga, que a aquesta hora saludem a Carme Munté, sos directora de Catalunya Cristiana. Carme Munté, què tal? Bon dia.
Bon dia, Joan Trias.
Com estem?
Tot bé. Tot al seu lloc, tot correcte.
Que bé.
I tu?
Bé, una mica la veu presa.
Sí, ja. En sou uns quants.
Sí. N'hi ha més, eh, dalt?
Sí. Val. I tots feu ràdio.
I tots fem ràdio, exacte. Ai, de què es parlarà el Catalunya Cristiana?
Mira, doncs es parlarà del bisbat de Terrassa. Mm. Perquè fa unes setmanes, si te'n recordes, Joan, parlàvem del bisbat de Sant Feliu de Llobregat,
sí,
perquè van celebrar 500 anys de la catedral parròquia de Sant Llorenç, però també el 20è aniversari del bisbat de Sant Feliu.
Mm.
I quin altre bisbat també celebra 20 anys? Doncs el bisbat de Terrassa, perquè recordem que va ser aquesta data, la del 15 de juny de l'any 2004, per tant fa 20 anys, quan va tenir lloc aquell fet històric, que n'hem parlat moltes vegades, de la divisió de l'arquebisbat de Barcelona i, per tant, de la creació d'aquestes dues noves realitats diocesanes, d'una banda Sant Feliu de Llobregat i de l'altra Terrassa.
Uh-huh.
I com que hem parlat amb Terrassa, hem anat a visitar el bisbe de Terrassa, el Salvador Cristau, el vam poder entrevistar al bisbat, per ser una entrevista que també la podeu recuperar al YouTube,
uh-huh,
i també la veureu a la web de Catalunya Cristiana, perquè, de fet, ell va ser testimoni privilegiat d'aquest fet, com dèiem, de la divisió, perquè quan va tenir lloc era el secretari general i canceller de l'arquebisbat de Barcelona.
Va ser molt sorpresiu, perquè jo mateix, que treballava a l'arquebisbat de Barcelona com a secretari general, jo no vaig saber res fins a la tarda abans que em va cridar el cardenal i em va dir, mira, demà sortirà aquesta notícia, no? Per tant, sí que va ser una sorpresa. Jo entenc que per gent va ser una sorpresa negativa, però per altra gent no va ser negativa, perquè molta gent en tenien, vull dir, dos tipus de reaccions. Altra gent van entendre que, pues, que era amb aquesta finalitat d'afavorir una proximitat més gran dels pastors als fidels.
Clar, és interessant perquè, de fet, ell ho explica, no? Se'n va assabentar la tarda abans quan el cardenal Ricard Maria Carles, aleshores l'arquebisbe de Barcelona, mm-hmm, el va avisar i li va dir, ep, l'endemà hi ha aquesta notícia, i a més tu com a secretari general i canceller, diu, et tocarà llegir públicament aquesta butlla per la qual el papa Joan Pau II doncs creava aquestes dues noves diòcesis, creava doncs quines serien les catedrals, quins serien els bisbes,
sí,
i per tant devia ser un moment intens.
Sí, sí, sí. Intens històric,
perquè a més el Salvador Cristau, a part de ser el secretari general canceller, com dèiem, també era el rector de la Basílica de la Mercè, aleshores. Uh-huh. Però el nou bisbe de Terrassa, Josep Àngel Saiz Meneses, que de fet avui dia és l'arquebisbe de Sevilla,
sí,
el va fitxar com a vicari general del nou bisbat de Terrassa.
Els primers temps van ser també així molt engrescadors i una mica de, diria, una aventura sobrenatural, perquè és des de la fe que es viu, però realment molta il·lusió amb els col·laboradors més propers, jo col·laborant amb el bisbe Josep Àngel, especialment. Dificultats n'hi van haver-hi. Jo penso que les dificultats ja estan oblidades i ara, sobretot, el que se'ns presenta, el que ara vivim, és doncs, la pau, la tranquil·litat de caminar com a església diocesana.
I, de fet, ara que deia això, no? La pau de caminar, mm-hmm, aquesta foto és molt maca, la foto de portada.
Precisament, la pau de caminar.
Precisament, perquè diu, hem de continuar avançant com a església diocesana i es veu el Salvador Cristau doncs, per la Rambla mm-hmm, de Terrassa, doncs caminant, allò on passa
ja
energia,
això,
podem dir.
Perquè Salvador Cristau és una persona humil, propera...
Sí.
És una figura que m'agrada molt.
Sí, i de fet, doncs això, després de l'entrevista vam sortir a la Rambla, perquè el bisbat està tocant a la Rambla,
sí,
i vam dir, escolta, fem les fotos aquí al carrer, doncs. I vam fer aquesta foto, que la veritat és que és molt maca, que la va fer l'Agustí Codinac, el nostre uh-huh fotògraf. Amb el Salvador Cristau, evidentment, hem parlat també del seminari de Terrassa, perquè quan va ser fitxat, com dèiem, pel bisbe Saiz Meneses, va ser nomenat vicari general, però també rector del seminari de Terrassa, perquè A diferència de Sant Feliu de Llobregat, que van optar per continuar el seminari conciliar, Terrassa va prendre la decisió de crear el seu propi seminari. Ells ho expliquen perquè, bueno, el Salvador Cristau ho explica perquè d'una banda hi havia un grup nombrós de seminaristes. Cal recordar que els seminaristes, en el moment de la divisió, estaven tots, evidentment, al Seminari Conciliar de Barcelona. I com es van distribuir? Doncs es van distribuir per raó del domicili familiar. Llavors es van distribuir per Terrassa, Sant Feliu i Barcelona. A Terrassa hi havia una dotzena de seminaristes, se'n van afegir alguns més, però és que després va venir l'oportunitat de disposar d'un espai. Les monges comanadores de Sant Joan de Jerusalem els van cedir al bisbat la seva casa de Vall d'Oreix a Sant Cugat, quan van tancar la comunitat. I així va néixer, doncs, el nou seminari major diocesà de Terrassa, que es va crear per decret del bisbe Sáez Meneses el 29 de juny de l'any 2006. I actualment hi ha uns 18 seminaristes.
Jo crec que el seminari de Terrassa es troba ara en un dels millors moments. No per nombre, que hem tingut anys enrere més seminaristes que ara. Aquest curs són 18 seminaristes de la diòcesi de Terrassa. No per nombre, dic, sinó per, podríem dir, per ambient i per base humana. O sigui, perquè és un grup que humanament, doncs, és bo.
Doncs parlava així de l'actualitat del seminari de Terrassa, però és veritat que després li vam comentar que les directrius vaticanes van més aviat en el sentit d'aglutinar seminaristes. I això ens comentava el Salvador Cristau.
Perquè com que el número, els números van baixant a tot arreu, però és a tot el món que estan baixant, cosa que és un misteri, el Senyor sap, no? Doncs sí que des de la Santa Seu hi ha unes orientacions perquè ens anem unint per crear comunitats més d'ambient formatiu. Ja? Perquè un seminari que tingui dos seminaristes, doncs, lògicament, difícilment pot ser una comunitat, un grup que sigui formatiu, seria l'expressió. Hi ha aquesta orientació, que és una orientació de futur. I estem amb això, sí.
Llavors, quan vam visitar el bisbe al bisbat de Terrassa, evidentment vam passar també pel que són les esglésies de Sant Pere, que havien estat, doncs, la seu de l'antiga diòcesi d'Ègara. Cal dir que aquesta excursió, entre cometes, que vam fer a Terrassa, la vam fer amb molta bona companyia, perquè vam anar-hi el director, l'Òscar Martí, vam anar-hi el Macià Grau, que es va ocupar de gravar l'entrevista pel YouTube, també va anar-hi l'Agustí Codinac per fer les fotos, i jo mateix vaig fer l'entrevista. Va ser una bona expedició a Terrassa, que, com dèiem, vam passar, evidentment, doncs, a visitar aquestes esglésies de Sant Pere, perquè no sé si te'n recordes, Joan, que juntament amb l'alcalde de Terrassa, el Jordi Ballart, el 25 d'octubre del 23, el bisbe Cristau va anar a visitar el papa Francesc i li va presentar, el va informar, de la candidatura de la seu d'Ègara per ser inscrita a la llista d'iniciativa de Patrimoni Mundial de la UNESCO. De tota manera, segons Cristau, és una decisió lenta, però que realment seria molt important per aquest patrimoni monumental de Terrassa.
La presència de les esglésies del que en diem la seu d'Ègara, que són tres esglésies d'època visigòtica, Sant Pere, Sant Miquel i Santa Maria, l'antiga catedral, la presència d'aquests edificis, clar, és una presència, són uns edificis de pedra, però jo crec que ens parlen, eh? Els edificis parlen, també. Perquè parlen de persones que han viscut aquí mateix des de fa molts segles, en concret del segle V va començar el bisbat d'Ègara. I això vol dir que hi havia una fe arrelada, perquè fessin un bisbat, doncs vol dir que hi havia una fe arrelada ja des d'abans.
cal dir que la celebració del 20è aniversari es va fer ja el dissabte 15 de juny i va haver una missa d'acció de gràcies a la mateixa catedral del Sant Esperit de Terrassa. Va ser presidida, com també havia fet la de Sant Feliu, pel nunci del Papa Espanya, el Bernardito Auza, com celebrada, evidentment, pel bisbe Salvador Cristau, el cardenal Omella, l'arquibisbe Joan Planelles, també el Joan Enric Vives, des d'Urgell, el bisbe Agustí Cortés, també de Sant Feliu, el bisbe Roma Casanova o fra Octavi Vilà, entre d'altres. I tot seguit es va fer un gran refrigeri popular al pati de l'escola Vedruna Vall de Terrassa. I en les seves paraules, el bisbe Salvador Cristau doncs, va convidar això, a seguir treballant per tal que les parròquies, l'església en definitiva, sigui cada vegada més una família de famílies. I Joan, si podem continuar amb els continguts de Catalunya Cristiana...
Sí,
doncs escolta, de Terrassa, si et sembla, podem anar cap a Badalona.
Vinga.
Perquè allà vam fer una visita també a la residència per a gent gran de la Fundació Llegat Roca i Pi, perquè durant tota la història d'aquesta residència, que és la més antiga de Badalona, hi ha hagut sempre presència religiosa de diferents congregacions. Així ens ho explicava mossèn Jaume Aymar.
A Roca i Pi sempre hi ha hagut germanes des de l'origen, des de principis del segle XX. Primer eren les dominiques de la presentació, que llavors els deien les franceses. Per això encara hi ha una gruta de Lourdes amb la frase que li va dir la Mare de Déu a la Bernardeta. Les dominiques de la presentació van estar fins a la Guerra Civil, quan la guerra van haver de marxar perquè van cremar l'església i tal. I a la postguerra van venir les carmelites de Sant Josep, una altra congregació. Per això encara a l'altar hi ha la Mare del Carme, Sant Josep i Santa Teresa. I aquestes hi van estar fins que, en temps de fa ara uns 15 anys, van venir novament les dominiques. I al moment que les dominiques, per una raó d'edat, ho van haver de deixar, hem convidat a les de Pere i Maria.
Per tant, en el moment que les dominiques ho van haver de deixar, Jaume Imar, mentre encara era president del patronat de la Fundació Llegat Roca i Pi, va convidar a venir a Badalona les religioses missioneres de la congregació Bene Maria de Burundi. Per tant, és un grup de quatre religioses africanes d'aquesta congregació que van arribar al gener a la residència per ocupar-se del servei religiós. I així ens ho explica també la Gemma Manau, que ella és responsable del servei d'atenció espiritual i religiosa del centre.
Ja han vingut per donar suport sobretot al servei religiós i per donar vida a la capella. Llavors, gràcies a que elles han vingut, doncs s'ha pogut dinamitzar, tenim missa diària, fan les pregàries, laudes, àngelus, el rosari, vespres, obert per si, pels residents que hi vulguin participar. I una miqueta... el que se'ls ha encomanat és que siguin com un pol d'atracció, no? Si a la capella no hi ha ningú resant, mai ningú anirà a resar a la capella, però si hi ha una comunitat que prega a la capella, oferim la possibilitat que altres persones puguin també anar a la capella a pregar.
Clar, el reportatge l'hem titulat Alegria africana a la residència de gent gran Roca i Pi. Perquè t'he de dir que, és que són encantadores.
Sí, eh?
Llavors, són, per exemple, la germana Maria Rosa Pascal, que és la superiora, que ella és de Burundi. També hi ha dos germanes de Burundi, la Jacqueline i la Pauline. I la germana Maria Modestus Kajina és de Tanzània. Entre elles, la llengua vehicular que fan servir és el Kirundi, que és la llengua nacional de Burundi, però per entendre's amb la gent doncs, de casa nostra fan servir el francès. Tot i que és evident que s'estan aprenent l'espanyol, el castellà i també el català. Més que res per entendre també els residents i la gent que treballa a la residència i per entendre's doncs, a casa nostra. I escolta, hem parlat ara, si et sembla, escoltarem la superiora, la germana Maria Ros Pascal, com ens explica doncs, l'acollida, l'amabilitat que han rebut per la gent d'aquí i, si et sembla, després comentarem qui diu el tall perquè el tall és en francès.
Vinga, va.
El que nos ha impressionat és l'acollida, l'amor i les gens que són très gentils. A côté de nous, nous sentons bien avec elles. Alors, c'est le milieu qui a les gens qui sont vraiment très aimables et très accueillants.
Ella està impressionada per l'amor, la generositat de la gent, no?
Correcte, l'acollida, l'amor, l'amabilitat, la gentilesa de les persones i també elles expliquen doncs, que els impressiona la cura i l'atenció de la gent gran que es fa a la residència i també doncs, el fet que les famílies les puguin visitar doncs, de forma lliure, quan vulguin i tal, també és molt important per ella. Aquesta entrevista l'hem fet allà al jardí mateix de la residència, està in situ, per tant, sempre hi ha una mica de so d'ambient en aquests talls de veu que us portem, Joan. Si et sembla, escoltem també ja la segona... el segon tall de veu de la Maria Ros Pascal, en què parla també de la importància que, d'alguna manera, veuen el seu servei com una acció de gràcies pels missioners que a elles, al seu continent, a Àfrica, els van evangelitzar.
Alors, ce que je peux dire, oui, nous avons reçu devant l'Évangile, mais comme nous, nous sommes venus, nous n'avons pas beaucoup de richesses, nous n'avons pas de grandes bagages d'intelligence pour vous donner. Nous sommes venus, et comme je peux dire, action de grâce de votre fruit de mission qui a été amené, qui a été nous arrivé par votre missionnaire qui sont venus en Afrique.
És a dir, diu això, no hem vingut no amb riqueses ni amb un bagatge intel·lectual molt important, però la nostra presència aquí és acció de gràcies, és un fruit per l'evangelització que vam rebre per part vostra doncs, a l'Àfrica. La congregació aquesta religiosa, Bene Marilla, de fet, només té 68 anys d'història. Evidentment, ens parlen molt de la joventut de l'Església africana, però ja compta amb més de 400 religioses. I, de fet, la seva vocació és missionera. Per tant, no només... És a dir, elles són les úniques que estan a Catalunya, però estan en altres llocs d'Europa. I, de fet, no deixa de ser curiós que la primera germana, als seus 88 anys, encara continua viva.
Déu-n'hi-do.
El fundador és el pare blanc, Joseph Martin, que, de fet, va ser el primer vicari apostòlic i bisbe de la diòcesi de nova creació de Ngozi. Escolta, va ser una meravella visitar-les. De fet, si tenen l'ocasió d'escoltar-nos, pues els enviem una salutació molt, molt cordial des d'aquí, perquè ens van acollir a la seva casa, ens van oferir els cacauets, que són típics del seu país, i ens van ballar,
sí, no?
Van cantar per nosaltres amb la seva llengua.
Boníssim, això.
Va ser molt bo, a l'himne de la congregació.
Sí, sí, sí.
Va ser una gran troballa.
M'encanta. Carme Monté, gràcies, eh?
Joan Trias, gràcies.
No he dit bé, això. Merci, a tout à l'heure.
Merci beaucoup.
Fins la propera setmana. Que vagi bé i bona revetlla.
Igualment.
Minuts que passen de les 10 del matí. Acabem de saber una última hora, una darrera hora, que ara comentarem precisament amb Judit Caselles. El jutge Aguirre acaba d'imputar Carles Puigdemont per alta traïció per la famosa trama russa per tal d'excloure'l de l'amnistia. Ara en parlarem de tot plegat. Anem a publicitat i Judit Caselles.
Ràdio Estel. Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana amb el Club Nous Amics i RT Cultural. Coneixerem Florència, Arezzo, Siena, Pienza i molt més sota els llums nadalencs d'aquesta regió màgica d'Itàlia. Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana. Vine a aquest viatge amb preus especials pels membres del Club Nous Amics. Entra a nousamics.cat o truca al 93 122 67 00.
Com cada any i amb la il·lusió de sempre, al Forn Mistral preparem les nostres coques de Sant Joan perquè passeu una revetlla ben dolça amb els vostres. De fruita, crema, llardons i cabell d'àngel. Vine a buscar-les a Ronda de Sant Antoni 96 i al carrer Astúries 35 de Barcelona. Més informació a fornmistral.com. El diumenge 23 de juny estem oberts.
És l'app de Ràdio Estel. És la teva. És la ràdio a la carta. És la ràdio en directe, és podcast, és Ànima Estel. És tot el que imagines i més. Busca-la com a Ràdio Estel Oficial i queda-te-la per sempre. És l'app de Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
I arribarem a 11:15 del matí. Judit Caselles, cap de política d'aquesta casa. Què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia, Joan.
Mira, ara donem aquesta darrera última hora que de seguida us ampliaran els serveis informatius d'aquesta casa a les 11 del matí. I és que el jutge Joaquín Aguirre ha decidit imputar Carles Puigdemont per alta traïció per la trama russa per excloure'l de l'amnistia, recordem. Joaquín Aguirre és el jutge i magistrat titular del jutjat d'instrucció número 1 de Barcelona i ha dirigit investigacions en diversos casos de corrupció vinculats amb diversos polítics. Estem parlant del cas Tibidabo, etc, etc. Però també la famosa operació Volhov, per la qual s'implicava tot el procés en aquesta trama russa. Vam saber ja fa unes quantes setmanes que darrere de tot plegat no hi havia res, gairebé s'havia demostrat. Doncs bé, aquest jutge que ha decidit tornar-hi a la càrrega i sembla que hi ha certa part de la magistratura espanyola que no té prou, eh?
Que no accepta la llei d'amnistia.
Està buscant les pessigolles per allà, per on vulgui, per trobar una escletxa per saltar-se la llei d'amnistia.
Efectivament, està buscant tres peus al gat, perquè és que és dia sí, dia no. Fa un mes que es va aprovar la llei d'amnistia, Joan, i a mi se m'està fent una bola aquesta llei d'amnistia.
Sí, ja pots dir-ho, ja pots dir-ho.
Perquè és dia sí, dia no, que veiem jutges que no la volen aplicar.
Fa un mes, que s'ha aprovat la llei d'amnistia.
Aproximadament fa cosa d'un mes, no menys.
Si no erro, si tenien temps per aplicar-la 2 mesos, els jutges.
Sí.
Per tant,
s'ha
escurçat el temps.
Sí.
Aquest senyor... Clar, si no hi entra la llei d'amnistia en el cas Volhov, haurem de veure com evoluciona tot plegat, també, però vaja... Es pot complicar la cosa... No sé si es pot complicar la cosa respecte a la tornada de Puigdemont per una possible investidura, que és el que havia assegurat ell.
Home, és evident que sí. També hi ha l'altra cosa, que al final ell ja digui torno igualment i que sigui el que hagi de ser.
Ja. Yeah.
Clar, perquè arriba un moment, Joan, en què si... O sigui, s'aprova la llei d'amnistia, tu confiaves en que podries tornar d'una vegada per totes a Catalunya... i sempre van sortint causes i es van obrint nous delictes, arriba un moment en què potser Puigdemont ja dirà doncs mira, igualment, jo torno i si m'han d'empresonar, que m'empresonin.
Sí, sí, és que és així. Jo ja no sé...
Vull dir, a veure, penso que encara, o sigui, penso una cosa. El debat d'investidura, que és quan ell va prometre tornar, no serà demà ni serà d'aquí 2 setmanes. Jo calculo que serà aproximadament, podria dir-te perfectament, cap a l'agost. Perquè, recordem...
Directament,
Jo crec que sí, perquè la data límit per aquest debat d'investidura és 26 d'agost, i amb el 26 d'agost que hi ha hagut d'haver el president nomenat. O sigui, ja s'ha hagut de fer la votació el 26 d'agost. I pensa que una mica la clau de tot plegat la té Esquerra, i Esquerra sí que amb tot aquest tema doncs de les persones que van haver de marxar de Catalunya el 2017, sí que s'hi posa bé, i jo penso que afavorirà al màxim que Carles Puigdemont pugui tornar. Perquè sempre dic que una de les seves prioritats és que Carles Puigdemont pugui tornar, de la mateixa manera que pugui tornar Ruben Wagensberg i pugui tornar Lluís Puig. Per tant, sí que penso que si està en mans d'Esquerra quan ha de ser aquesta investidura, pot apretar perfectament perquè sigui a l'agost. No hi ha cap problema, perquè es deixi aquest termini de 2 mesos, perquè avancin, per veure com avancen totes aquestes causes relacionades amb l'amnistia, i tenir ja l'escenari una mica més...
Amamat.
Esclarit, si es podria dir així.
Esclarit. Anem a escenaris. Anem a escenaris respecte a la investidura. Deixem això a l'operació Volhov a part, que ho podria trastocar tot o no. Haurem de veure com evoluciona tot plegat i què hi diu a tot plegat també l'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye.
Clar, no, i també si el poden posar en presó preventiva per aquests fets
clar,
o
clar,
no.
Clar, clar, clar.
No sé. Vull dir, perquè clar, tot el tema de la presó preventiva
sí.
també influeix.
Sí. Anem a fer-ho per partits.
D'acord.
Ara mateix com està el guanyador de les eleccions? Salvador Illa i, per tant, el PSC, respecte a la investidura. Té el vot dels comuns assegurat?
Té el vot dels comuns molt assegurat. Molt assegurat. I el vot d'Esquerra
per...
està a l'aire.
Clar, faltaria per decidir Esquerra, que no sé si cada cop s'apropa més.
Penso, de debò, que ara mateix... Esquerra no ho té gens clar. Sí, penso que hi ha dues visions molt diferents dins el partit, i fins que no s'hagi tancat l'acord amb el PSC, no es podrà saber si Esquerra estarà més a favor del sí o del no. O sigui, penso que realment Esquerra decidirà la seva posició respecte a la investidura en funció de l'acord que tanqui amb el PSC.
Uau.
Ho dic de debò. Si és un bon acord, penso que hi votaran a favor o que es mostraran partidaris d'investir Salvador Illa. Si no estan satisfets amb l'acord, penso que realment podria haver-hi una repetició electoral. Perquè recordem que, a més, és un acord que han de validar les bases del partit.
Sí, 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 clar.
I dins de les bases del partit, molt d'interès en investir Salvador Illa no
n'hi ha, eh?
No n'hi ha.
I el manifest aquest de la, signat per les 800 i escaig persones, o ja una mica més, va una mica per aquí, que és la línia Marta Rovira, entenc.
Sí, aquesta és la línia Marta Rovira, que hi hagi aquesta renovació dins de la cúpula del partit, que es, passi pàgina de tots aquests anys i que hi hagi una renovació de l'Esquerra Nacional.
Atenció a tot això, perquè, clar, aquí entra també a tot plegat el que està passant dins d'Esquerra Republicana, que és que hi ha la línia Marta Rovira i la línia Oriol Junqueras. Clar, Marta Rovira ja hi que plega. I Oriol Junqueras no plega, però...
Però té 800
però s'hauria de presentar
a favor.
Ara. Fem una cosa, Lluït, et quedes amb mi?
Em quedo.
Val. Aquesta hora us ho estàvem explicant, aquesta hora, com dèiem, el jutge Joaquín Aguirre imputa Carles Puigdemont per altra traïció per la trama russa per excluir-lo de l'amnistia. Senyor Gonzalo Boye, molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Buenos días, sí, dígame.
Què ha passat amb, aquest cas Volhov i per què el jutge Aguirre decideix imputar Carles Puigdemont?
Mire, se lo voy a decir como investigado que soy en esta causa, pues sencillamente porque es una actitud delirante del juez que persiste una y otra vez en saltarse las instrucciones de la superioridad y seguir dilapidando recursos públicos en algo que no tiene ningún sentido.
¿En aquest cas hi entraría l'amnistia?
Sí, sin duda que esto entra dentro de la ley de amnistía. Lo que no entra dentro de la ley de amnistía es lo que está haciendo el juez Aguirre.
Carles Puigdemont, amb aquesta imputació, podria repensar-se a tornar a Catalunya?
¿Por qué?
És a dir, existiria en aquest sentit...
Lo voy a decir como investigado, no como abogado. Como investigado le digo, mire, que hay una persona que se haya abusado de los psicotrópicos y se ponga a dilapidar recursos públicos no significa que el resto de los ciudadanos tengamos que cambiar nuestras decisiones en función de esas movidas, ¿no?
T'ha emprenyat, eh?
Sí, sí.
En un cas, li pregunto d'una altra manera, eh? Perquè no, clar, jo no entenc sobre dret i no sé...
La respuesta se la doy más fácil, claro que va a volver.
Val. Així de directe i així de clar.
I pot ser detingut quan torni?
Puede pasar de todo, pero eso no es un problema que tenga en cuenta el presidente para sus decisiones.
Per tant, Puigdemont tornarà encara que hi hagi aquesta possibilitat de que sigui detingut i no deixat en llibertat.
El president va a regresar en la medida en que tiene un compromiso con los ciudadanos de asistir al pleno de investidura, sin duda.
Sapiguem tot això, senyor Boye. Clar, l'amnistia, ara ho dèiem, és aprovada fa un mes, no? Els jutges tenen de temps fins a 2 mesos per aplicar aquesta amnistia. Aquesta imputació podria retrasar-ho tot plegat o no?
Mire, la verdad que yo no me estoy tomando en serio esta actitud del juez Aguirre porque el juez Aguirre llega a situaciones tan delirantes como decir, este magistrado supone que la audiencia provincial tenía conocimiento de que en la pieza separada 2 se investigaba la cuestión rusa, porque el magistrado que debía resolver la recusación pertenece a la misma sección 21. Esto es delirante. Esto es un planteamiento delirante, y yo creo que le estamos dando demasiada importancia a una persona que no está solo, sino en compañía de otras personas muy bien identificadas, actuando de esta forma.
¿Els ha agafat per sorpresa aquesta imputació d'avui o s'ho esperaven?
Mire, la ley de amnistía incluye los delitos de traición. Esta es la única causa en la que hay una acusación por traición.
Per tant, no hi ha res a fer.
creo que es evidente, ¿no?
Señor González Goye, muchísimas gracias.
Y Reba, nosotros venimos de vuelta porque nosotros sí somos personas con la cabeza bien amueblada. Lo digo como investigador, no como abogado.
¿Están cansados ya de todo plegat?
Mire, yo creo que lo que se está cansando es la democracia. De que haya personajes que llevan desde el año 2016 persiguiendo una causa prospectiva en compañía de ciudadanos particulares, abusando de los recursos públicos para investigar al independentismo. Y ahora incluso a sus abogados. La lista de imputados podría perfectamente ser la lista de una paella de verano.
Senyor Boye, li començava preguntant, evidentment, per aquesta tornada de Carles Puigdemont, entenc que tenen preparat pla A, B, C, fins a la Z.
El juez Aguirre puede estar seguro que hasta la Z lo tenemos preparado. Lo que él no está preparado es para la respuesta que le vamos a dar, porque este es un comportamiento que, y lo puedo decir como investigado que soy, absolutamente prevaricador. Como abogado que soy, diré que es una resolución que se aparta del mundo del derecho.
¿Una respuesta que anirá cap a on?
Nosotros haremos lo que tengamos que hacer en el momento oportuno.
Senyor Gonzalo Boye, moltíssimes gràcies per agafar-nos la trucada i explicar-nos-ho tot plegat. Que vagi molt bé.
Gràcies. Adiós.
Déu-n'hi-do.
Està emprenyat, eh?
Déu-n'hi-do les respostes de Gonzalo Boye, eh?
O sigui, per una banda entenc, no?, perquè ell diu igualment Puigdemont tornarà, ell entrarà a l'amnistia també en aquest cas, però li notava com un cert to... Que ja no sé si és perquè no s'ho esperava, no entenc si és perquè realment té dubtes de si Carles Puigdemont podrà entrar a l'amnistia en aquest cas, de si és ja esgotament, saps? Per això li he dit, us ho esperàveu, perquè ja no tinc clar, Joan. O sigui, ells defensen, eh?
Que
s'ho esperen tot i que sí que, òbviament, Carles Puigdemont entrarà a l'amnistia... també en aquest cas, no? Però, home, hi ha el dubte ara realment de si podrà entrar amb l'amnistia en aquest cas o no.
I atenció, perquè parlava Gonzalo Boye d'una resposta molt contundent.
Sí.
Ho ha dit així, Gonzalo Boye,
sí,
eh?
Sí,
una
sí,
resposta
totalment.
Molt contundent. No sé si en aquest cas podria entrar fins i tot a parlar-se o a començar a parlar-se de prevaricació. O a apuntar per aquí la cosa.
Sí.
Perquè Gonzalo Boye, torno a dir, mostrava un to de molt emprenyat.
Sí, sí, sí.
Cosa que, clar, quan li preguntaves si s'ho esperaven i t'ha dit que ells ja s'ho esperen tot, jo crec que avui no s'esperaven una cosa com aquesta.
Pel to no donava
pel
aquesta
to,
sensació.
Eh? Estic parlant pel to, no per les respostes, eh? Pel to semblava que no s'ho esperaven i que no que l'hagi agafat amb el peu canviat, però
sí,
que,
però donar una mica aquesta sensació de no m'ho puc creure.
Exacte.
No m'ho puc creure ara va i surt això, no? O sigui,
sí.
Què més ha de passar ja?
Doncs aquesta ha estat la resposta de l'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye.
I una altra cosa,
sí,
Joan,
sí,
que
sí.
Quan li han preguntat, hi ha risc que sigui detingut? Clar, ell diu, estem preparats per tots els escenaris, vull dir que realment aquest risc hi és. I llavors li he dit, però que sigui detingut i sigui deixat en llibertat o que no sigui deixat en llibertat?
Clar.
I ell diu, és que clar, tampoc et puc assegurar res a hores d'ara. Vull dir que és que jo penso que ni ells mateixos saben una mica el què. Per això et dic que ja, quan jo plantejava aquesta idea que igualment Puigdemont torni, és per dir ja, o sigui, un cop l'amnistia està aprovada, han passat aquests 2 mesos, què més ha de passar? O sigui, perquè decideixi ajornar més el seu retorn? Ja no s'aprovarà una altra llei d'amnistia, ja no...
No.
Vull dir, o sigui, ara ja està com tota la feina està feta.
I recordem tot el que es va tardar per part de Junts, tot el que es va tardar en aprovar aquesta llei d'amnistia perquè hi entessin tots els delictes, i ara es deia Gonzalo Boye, també el de traïció.
També el de traïció.
Jo no n'era conscient, que entrava
el
delicte de traïció.
Jo ara en fred et diria que jo no recordo el paràgraf en què...
Per això, jo no hi entrava, però ho buscarem.
Ho buscarem i us anirem informant del fet.
I us anirem informant del plegat. Seguim parlant de la investidura?
Sí, seguim parlant de la investidura.
Doncs va, seguim parlant de la investidura i estàvem parlant de Can Esquerra Republicana.
Sí.
Que, a part de decidir si pot donar els seus vots o no a Salvador Illa, té aquest, ja em perdonaré l'expressió, però és així, té aquest marge intern
considerable
que els porta a un congrés excepcional al novembre. I aquí hi ha dues línies clares. Marta Rovira, que ja ha dit que deixa la secretaria general definitivament, i Oriol Junqueras, que deixava la presidència, però que es tornava a presentar al novembre. Es comença a parlar de pacte, d'un pacte intern Esquerra Republicana. I és que Marta Rovira li podria haver ofert a Oriol Junqueras presentar-se com a candidat a una repetició d'eleccions, però no ser president d'Esquerra Republicana. No sé si en aquest sentit... clar, jo dic que es parla de... No sé si tens, si t'ha arribat alguna informació més d'Esquerra Republicana en aquest sentit, o la cosa està molt callada, perquè un dels... A vegades parlo massa. Però jo crec que un dels partits que més i millor ho sap fer, això és veritat, tancar-se hermèticament a Catalunya és Esquerra Republicana. I quan no volen dir, no volen dir. Però no sé si has copsat aquest ambient.
El nom d'Oriol Junqueras en cas de repetició electoral fa temps que sona. O sigui, no és una cosa que...
I més des de l'amnistia,
ara... Sí, i tant. Tot i això, amb l'aprovació de l'amnistia encara tenien el dubte de si Oriol Junqueras podria arribar a temps o no de cara a l'octubre. De fet, jo crec que si arribés de cara a l'octubre, Esquerra, una repetició electoral amb un candidat, l'afrontaria molt més bé que sense candidat. Vull dir...
No, això és obvi.
Vull dir, Esquerra, una de les coses que s'ha de plantejar de cara a una repetició electoral és si realment té un candidat a qui posar o no.
La pregunta amb una nova repetició electoral és... Ja no estem parlant de qui guanyaria... Estem parlant de l'independentisme, eh? Dins de l'independentisme, qui guanyaria aquestes eleccions, si Junts o Esquerra?
Junts.
Estem parlant de qui guanyaria aquestes eleccions, Carles Puigdemont o Oriol Junqueras, que jo crec que són dues coses diferents.
Totalment. I també és molt diferent si Carles Puigdemont ha tornat aquí o no. Perquè la imatge de Carles Puigdemont tornant aquí i sent detingut, vulguis o no,
clar.
Hi ha un cert impacte, eh?
Ara Gonzalo Goya assegurava que sí, que vindrà, eh?
Que vindrà.
Passi el que passi, vindrà.
Jo aquesta setmana, Salvador Illa, en el Parlament, fora de micròfons, tenia com aquest somriure optimista.
Sí?
Però, o sigui, no era un optimista que ho donava tot per fet.
No, optimista segur no, eh?
No.
Val.
Era un optimista que, de fet, ell va dir... Home, us veig molt serios, va, una mica d'alegria. I dic, ui, Salvador Illa, parlant així, a mi em va sorprendre. I era com... Anirem veient. Per mi era una mica un fals optimisme. O sigui, de dir, en veritat, no en tinc ni idea de què passarà,
val,
però veig que hi ha possibilitats. O sigui, Salvador Illa, a hores d'ara, veu possibilitats que ell pugui ser president de la Generalitat.
Jo sóc dels que assegurava una mica vehementment, segurament, per tant ja em disculpareu, però jo era una mica dels que assegurava que la meva percepció és o que Salvador Illa és president de la Generalitat o que ens aboquem a eleccions.
Sí, sí, totalment.
Tu també apostes per això, eh?
Sí, el PSC no s'abstindrà. Jo aposto que s'intenti una investidura d'Illa...
Jo és que segueixo sense entendre per què Junts, i de fet no només Junts, ara Josep Rull, no només de Junts, sinó president del Parlament de Catalunya, assegurava, em sembla que era ahir, assegurava que, segons ell, com a president del Parlament de Catalunya, Carles Puigdemont té les mateixes opcions de ser candidat que Salvador Illa, o investit que Salvador Illa. I jo no... És que els vots són comptats, vull dir, això són matemàtiques. I
totalment.
Són fàcils, vull dir, són sumes i restes.
Sí, jo crec que s'agafen en el fet que Esquerra diu que ara tant pot investir un com a l'altre. Però, clar, en un suma i amb l'altre no. Llavors, els vots no són els mateixos. Ara, si tu parles de que, clar, Salvador Illa té el suport dels comuns i un possible d'Esquerra, i Carles Puigdemont té un possible d'Esquerra, si tu agafes una mica així... Però, a hores d'ara, el PSC està dient que no, Salvador Illa? Ai, perdona, a Carles Puigdemont.
A Carles Puigdemont.
A Carles Puigdemont. Hi hauria d'haver-hi un gir de guió molt fort i jo no sé si des d'Espanya això s'acceptaria, Joan, perquè, o sigui, Clar, pensa
no,
que
hi ha
hagut concessions cap a l'independentisme, com són els indults i l'amnistia, que llavors...
I ara estem parlant d'una nova concessió, perdona, eh?
Que seria el finançament singular.
Que és el finançament singular, que l'altre dia Pedro Sánchez, del Congrés dels Diputats, l'escoltàvem en aquest mateix programa, assegurava que és una negociació respecte als vots que facin president Salvador Illa de la Generalitat, i Míriam Nogueras li recordava que d'això n'anai, que això és un pacte per la investidura de Pedro Sánchez, que ve d'aleshores.
Ara, jo també veig capaç Junts de bloquejar tota la política a Madrid, eh?
Clar, clar, és que podem anar a eleccions aquí i allà.
És el que t'anava a dir ara perfectament. O sigui, jo veig perfectament Junts capaç de bloquejar-ho tot. Per què? Per començar? Perquè tens... O sigui, Puigdemont, que és el màxim líder de Junts, i jo crec que és l'actiu pel qual el partit ha guanyat amb tanta diferència Esquerra, que potser t'entra a la presó. I això, si això passa, realment, Junts bloquejarà Madrid i dirà a mi m'és igual tot. Què més ha de passar si hi ha hagut els indults i l'amnistia, però igualment tens a Carles Puigdemont a la presó?
Després ho recuperarem segurament als serveis informatius d'aquesta casa, o si cal, ho recuperem al mateix programa, eh? Però és que no recordo, perquè Judit li has preguntat pel cas de presó preventiva a Gonzalo Boya.
Sí.
I ella diu que no entra, eh?
No, ella ha dit que no pot descartar cap escenari.
Ah, que no pot descartar-ho
tampoc,
eh?
Que no pot descartar cap escenari, que estan treballant en tots els escenaris i que no poden descartar hores d'ara que Carles Puigdemont...
Per tant, seria possible una presó preventiva pel cas...
Sí.
Pel qual l'imputa Aguirre, que és Joaquín Aguirre, que és el cas Volkhov, aquella trama russa famosa... Que a mi m'estranya, perquè ja es va demostrar... Que
en el seu moment, que no hi havia indicis.
No hi havia res de res.
Jo també. A veure, crec que ho parlava...
Molta gràcia, lo dels psicotròpics.
Jo crec que Gonzalo Boye també ho deia en general, eh? El que es preparen per tots els escenaris, ara va sortint una cosa, ara en va sortint una altra, diuen, clar, òbviament que ho contemplem tot, no?
Però...
A veure, tenim temps de fer una mica de hi-hi-ha-ha o no, Joan?
Sí.
Són...
És que déu-n'hi-do la plana política, i com s'ha capgirat tot plegat, amb res, amb 2 minuts aquest matí, amb tot lo del jutge Aguirre. Dit això, anem a la topinada, va.
La topinada, amb Judit Casellas.
Mi problema no és el gallego o el castellano, mi problema és en anglès.
És una sensació, perquè vas de cap per avall, vas de costat, no ho saps com vas, és una sensació.
Pedro Sánchez o Perro Sánchez.
Ai, com ho tenim, això, a la topinada avui?
Necessitava baixar revolucions,
sí,
eh?
Sí, Joan, sisplau,
és
clar, sisplau.
És molt intens, parlar de política a Catalunya.
Mira, us explicaré una cosa que no explico mai, perquè, evidentment, totes les feines tenen dificultats i no em voldria jo equiparar a feines molt dures. Però quan portes una hora informativa així...
Estàs com més tens.
Mal de l'esquena.
Sí. És que penso que hi ha com aquesta càrrega emocional també ara mateix a la política a Catalunya,
clar.
Que tot això tensiona molt.
Tensiona,
vull dir, i per això, o sigui, no em vull imaginar tampoc els que estan a la primera línia política negociant. Uh-huh. En fi, anem a baixar una mica de revolucions. Va, tots els oients que estan a casa també s'ho volen passar una mica bé, que a la vida també hem de trobar espais per tots, no? Uh-huh. I doncs mira, avui a la topinada vull començar amb un tall de Salvador Illa.
Sí.
Un d'aquells talls que és per dir... Et felicito, fill.
La sorprendré ara...
Perquè en aquest cas la crisi d'Esquerra sembla que sí, alguna cosa
ara,
ha influït en la seva
la
realitat.
La sorprendré molt ara, i donaré un titular davant d'entrevista dient que l'alcalde Collboni ho fa molt bé, des del meu punt de vista.
No es podia saber, senyor Illa, no es podia saber.
Jo crec.
És en aquesta entrevista a TV3, a Mariana Oltra,
sí.
En què li pregunten sobre la Fórmula 1 i Salvador Illa diu... Et vaig adonar el titular de l'entrevista.
Sí.
Collboni ho fa molt bé. Perdó pel to, però és que,
no, òbviament.
És que, a més, ell ho diu 3 vegades.
Sí,
diu, vaig adonar-te el titular de l'entrevista. Vaig adonar-te el titular de l'entrevista, Que te'l dono. Collboni ho fa molt bé. És un alcalde excel·lent. Vull dir, òbviament, ets del mateix partit, o sigui...
Hi ha una altra que és gata vella, com ella sola, i parteix d'una ironia que particularment a mi m'encanta. Li diu allò de no es podia saber.
No es podia saber, exacte. Sí, és que clar. Si un polític et diu, vaig a donar-te el titular, segur, segur,
ai,
que tot el que fa és no donar-te absolutament res.
Pilota, Salvador Illa, per això?
Sí, 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 pilota, pilota.
Ai, ai, ai.
A veure, ja que parlàvem també de la crisi interna d'Esquerra, òbviament t'havia de portar un d'aquests moments magistrals, perquè
llarg,
saps que Oriol Junqueras va anar en una entrevista radiofònica i va dir que els draps bruts es renten a casa.
Sí, sí, sí.
Però, esclar, sincerament, anar a una entrevista radiofònica per exposar el teu punt de vista i dir que els draps bruts es renten a casa, a mi no em sembla massa coherent. Escoltem-lo. Sí, sí, sí.
Crec que és millor no portar-les en el món dels mitjans de comunicació. Crec que els draps, siguin bruts o nets o el que sigui, sempre és millor rentar-los i estendre'ls a dins de casa.
Diu, és millor no portar-los als mitjans de comunicació. I què estàs fent?
Clar, clar.
O sigui, estàs anant...
És tot...
A una ràdio a parlar de la crisi interna que hi ha dins del teu partit... Però alhora dius que millor...
Que és interna.
Clar, que és interna i que haurien d'estar tots callats. Perquè, clar, això d'anar parlant als mitjans, doncs no és lícit, no? Una mica com, no sé, tu i jo som parella, Joan,
sí,
ens emprenyem i llavors vaig a tota la redacció
a
criticar-te, però vaig dir, no, però és una cosa interna, això nostre. Clar, és que no s'aguanta per enlloc, Joan, per favor.
No, és així.
Va,
és així.
I acabo amb un moment que també...
Que passa que ens han molt rares, Esquerra, eh?
Sí.
Ja està, això és així. Però...
Algun moment havia saltat tots pels aires
sí,
i penso
i
que
ja ha saltat.
Moment, sí, exacte. I ja per acabar, Joan, et porto un tall d'Alicia Sánchez Camacho que van recuperar RAC1 aquest dimecres.
Mm-hmm.
Parlant del...
Ui, sí.
Ah, és que és molt bo.
Ui, sí.
Parlant del finançament singular, crec que ho va fer el 2012
sí,
i que ara mateix penso que Esquerra la podria fitxar com a portaveu del partit, perquè té una posició que ara mateix sembla la d'Esquerra Republicana negociant amb el PSOE.
Que la resta de responsables de les comunitats autònomes no hi estan d'acord, jo els hi faig una recomanació. Primer, que negociïn amb intel·ligència, com diu Mariano Rajoy, que negociïn en positiu i que negociïn defensant lo seu, no criticant el que plantegem des de Catalunya.
Que defensin lo seu,
però que no tinguin que criticar el que demanem nosaltres.
Té que haver una entrevista a Catalunya Ràdio amb Manel Fuentes, eh?
Sí.
L'època Manel Fuentes.
Sí, exacte. I estàvem parlant justament del finançament
que
havia tenia Catalunya. I ella deia, doncs si la resta de comunitats autònomes es queixen...
Que s'arreglin.
Doncs que s'arreglin, no? Que no vinguin a nosaltres a buscar la... No sé.
Sánchez Camacho, els floreros.
Boníssim,
Aquesta Sánchez Camacho.
En fi, Joan.
Què?
Anem una mica cap als butlletins informatius o...?
Sí.
Perquè... Jo penso que...
Què?
Que la política ja no dona més a si, O donaria ja posats
home,
a donar per
que...
si, donar per 3 hores. És que, clar, no ho sé. Vull dir... Potser hauríem de regalar una cistella Capravo a cada partit polític.
Mm.
Aviam si, no sé, si amb uns olis, amb unes torradetes i amb un pa amb tomàquet tot s'agafa diferent, però...
Mira, ara... Ens queden 2 minuts. Deixa'm entrar aquí. Perquè ara hem escoltat Gonzalo Boye, sabem que Puigdemont sí o sí tornarà, ho ha dit el seu mateix advocat. Deies tu que tenies com la sensació que Puigdemont seria a Catalunya cap a l'agost,
sí,
pròxima a esgotar la data final per una possible investidura del mateix Puigdemont. Però, clar, jo recordava, tot just ara recordava unes paraules de Toni Comín en una entrevista on se li va escapar una data cap a mitjans de juliol.
Ah, se m'ha escapat això, Joan.
No sé si era RAC1, també.
Però si sempre han parlat de que vindrà quan hi hagi l'amnistia... Ai, l'amnistia, perdona, el debat d'investidura, tu calcules, hi ha un debat d'investidura al juliol?
És que jo ho veig molt complicat.
Ho veig molt just, perquè, òbviament, la negociació portarà temps i Esquerra va de consultar la militància. A menys que al final la meva altra teoria és que Salvador Illa tiri pel dret i es presenti i a veure si té la sort que, no sé, que el Partit Popular li acaba regalant els vots i Vox s'abstén. Ho veig complicadíssim, ho veig molt, molt, molt complicat, però clar, és que hi ha...
Doncs hi ha un Collboni? És a dir, una cosa és l'Ajuntament.
No, però és que l'altra és la Generalitat i
I l'altra és la Generalitat.
I ara mateix que a la Moncloa no es poden veure PP i PSOE. Ara mateix, és el que vam dir, hi ha dos blocs molt
primer
diferenciats.
Això. I segona, deia una cosa és l'Ajuntament i l'altra Generalitat, o el Parlament, vaja, perquè no sé si en aquest cas els comuns hi donarien suport. Ho dic perquè els comuns, han assegurat,
perdona,
que...
Perdona, però els comuns estan que sembla que li posen una catifa vermella a Salvador Illa, sí, perquè ara mateix el Hard Rock ja no és cap problema, i justament ahir parlava amb Alejandro Fernández i em va dir que no havien tingut cap negociació a hores d'ara amb el PSC, ni cap trucada ni res.
Sempre i quan, però... fos un govern progressista, això deien els comuns.
Sí.
Però ja veurem què passa. Judit, gràcies, eh?
A tu, Joan.
Estarem pendents de tot plegat. Anem cap als butlletins informatius. Ara Júlia Julbe, que ens informa de tota l'actualitat, i tornem de seguida amb més Caravana.